els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
És crucial tenir la capacitat d'acompanyar de manera empàtica i apropiada les persones més vulnerables. En moments difícils, en moments vitals complicats, la presència i el suport adequats poden fer la gran diferència. Acompanyar amb respecte i sensibilitat crea un entorn de confiança permetent a les persones vulnerables sentir-se valorades i recolzades. Aprendre a acompanyar bé no només beneficia als més vulnerables, sinó que també enriqueix la nostra pròpia experiència humana. Fomenta la solidaritat i ens recorda la riquesa de les diferents vivències. Saber acompanyar amb sensibilitat és una mostra de la nostra humanitat compartida i contribueix a la construcció d'una societat més justa i acollidora. Però tal vegada no sempre en sabem, tot i tenir molt bona voluntat. Avui aquí, al nostre programa, en aquesta tarda de diumenge, tractarem d'esbrinar les claus per ajudar millor qui més ho necessita.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs vinga, va, ens posem en marxa. Bona tarda a tots i a totes. Vuitè capítol aquí a Ràdio Estel en aquesta temporada del nostre programa de la tarda dels diumenges i minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per el tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui més ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral al control tècnic i qui us parla ja en coneixeu, soc Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Doncs vinga, ens posem sobre el tema. A veure, inici de curs. Sota el títol Fem front a la vulnerabilitat a Badalona, es va desenvolupar l'acte organitzat per la Fundació Llegat Roca i Pi al Museu de Badalona, on es va presentar l'acció social i projectes d'aquesta fundació que impulsa aquest programa. Això va ser ara fa un mes, si fa no fa, però la fundació sempre té una mirada transversal sobre tot el que proposa. És per això que l'acte es va obrir amb una reflexió de la mà de l'educador i psicòleg Jaume Funes, ponent convidat que va oferir una xerrada sobre les claus per millorar l'acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat. I avui tenim la sort de poder saludar aquí a Àngels, al mateix Jaume Funes, perquè ens faci 5 cèntims sobre com va anar l'acte i sobretot que ens ajudi una mica a comprendre com poder apropar-nos i acompanyar millor les persones vulnerables, les persones que més ho necessiten. Per tant, ja el podem saludar. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut, gràcies per venir.
Encantat d'acompanyar-vos, ni que sigueu vosaltres a les ondes.
Doncs és un plaer. Clar, aquesta xerrada la vas desenvolupar fa més o menys un mes, aquest podríem dir punt de partida del curs per la Fundació Llegat Roca i Pi, i vas parlar sobre aquesta realitat, que jo crec que és molt noble, la d'intentar saber acompanyar millor a les persones que ho necessiten, als vulnerables. Com definiries l'acompanyament en situacions de vulnerabilitat?
S'ha d'anar amb molta cura, perquè com que tenim una gran tendència a buidar de contingut les paraules, aquí la paraula acompanyar ja tothom la fa servir. No és perquè sigui nova, perquè quan jo era molt jove existia allò de les senyorites de companyia. No?
Oh, sí, clar.
Les senyores que anaven a fer companyia a casa, alguna persona...
Clar, que hi ha matisos i conceptes de l'acompanyament.
Comencem per l'inici, no?
Val.
O iniciem la cosa sensatament. Acompanyar vol dir compartir el camí amb algú, compartir el pa, de fet bé companys, no? Saber caminar al costat d'una persona, al costat, sí, compartint el que tenim, no? Aprenent d'ell, però especialment oferint-li allò que necessita. Per tant, no és mai una tutela, un intent de vigilància, no? És saber compartir el camí i compartir el que podem de les nostres vides. Convertit en versió professional, no només en versió humana, representa fer realitat un doble dret. Estem acostumats a una societat en la qual tenir dret a una determinada prestació, un determinat recurs, i oblidem que tenim un segon dret, que és el dret a que, si volem, un professional o una persona amb criteris professionals, amb criteris no només de beneficència, estigui disponible per ajudar-nos a fer aquest camí. Imaginem, com és el cas de la Fundació, persones que tendeixen a estar fora del circuit, marginades, excloses, amb dificultats de tornar al treball, en solituds de carrer, necessiten menjar, necessiten dormir, necessiten sentir-se millor de les seves malalties, però especialment necessiten importar algú. I aquest algú és algú que destina temps professional o temps voluntari, però amb criteris professionals, a dir, bueno, aquí estic, anem a fer, jo t'ajudo a discutir si això t'anirà bé o no, o on trobar una ajuda, o quan t'acabis sentint sol, pots pensar que en tot cas encara estic disponible. És a dir, fer aquesta mena de recorregut en l'itinerari vital d'una persona socialment fràgil, a vegades també personalment, però socialment fràgil, amb pocs recursos, perquè en la fortalesa del que acompanya la persona acaba trobant el seu camí i algun dia ja no es necessiti, desaparegui i funcioni sense la nostra companyia.
T'estava escoltant, la veritat és que m'ha agradat molt el que has explicat i ara estic fora de guió, ara estava fent una reflexió meva personal i és que moltes vegades això va una mica, és una mica diferent al tema de la vulnerabilitat, però sí. Moltes vegades jo crec que quan tenim persones a prop que ens importen o bueno, que estan en les nostres vides i veiem que tenen un patiment, que estan una mica perdudes, que apareix la creu, si vols, tenim una tendència de caballero andante, no? Ens agradaria fer així amb una vareta màgica i treure el patiment màgicament i solucionar-ho tot ràpid. I jo crec, a veure què n'opines tu, Jaume, jo crec que això és pràcticament impossible, perquè hi ha coses que no es poden solucionar de la nit al dia, ni molt menys, però que aquest acompanyament del que tu parlaves, fer el camí junts, és a dir, jo em poso al teu costat, és que m'agrada el concepte, no et porto, només t'acompanyo, ja és una manera d'alleugerir la càrrega.
Sí, perquè, com a mínim, tinc la vivència de que aquest dolor que jo tinc no és un dolor en solitud. A canvi de que l'altre, òbviament, no comença a dir no és per tant, ja recuperaràs...
Sí, les frases, les típiques frases.
Típica, ja, vitamins de consol inútil. No, a condició que digui... Bueno, sí, tu pateixes, però aquí estic, no? Què et sembla si prenem una cervesa junts, que serà una droga que potser et calmarà, no? O què et sembla si, bueno, pues, ja sé que t'has de preocupar de l'escolarització dels teus fills, però què et sembla si t'ajudo a portar-lo...
Aquest parèntesi de respirar una mica, no?
Sí, sí, que en molts casos fins i tot és facilitar el respir, fixa't. Jo vaig treballar molt el tema de l'acompanyament en programes clars, perquè és una idea que apareix especialment molt associada a les rentes mínimes d'inserció, als programes de com facilitar recursos a les persones perquè tornin a estar en el mercat laboral, tornin a funcionar. I recordo que treballava en un programa a Navarra de mares soles en càrregues familiars. Mares carregades.
Sí, mares solteres.
Que havien estat casades i abandonades. Sí, sí, sí. I que de cop i volta els havies de dir tranquil·la, funciona, pensa en tu, que de la criatura ja la cuido. És a dir, que el teu fill passi unes hores feliç i bereni o que sigui, ja està una altra. Ara fes el favor de pensar en tu, jo t'ajudo a compensar, perquè fins ara no t'havies imaginat més que com a dona que aguanta un home, o no t'havies imaginat com a mare obligada a respondre de la cura dels teus fills. No, calma, i facilita un recurs de dir, no, els teus fills ara estan aquí, tranquils. Anem a parlar del que pot ser el teu itinerari vital, la teva lògica vital.
Com pot una entitat social, podríem parlar de la Fundació Roca, Llegat Roca i Pi, però n'hi ha moltíssimes, no? Que per sort es posen en marxa, per sort o per desgràcia, perquè al final són tan necessàries que dius, no sabem aquí, perquè està sempre la llum de la solidaritat i de l'acompanyament i de l'entrega i la foscor de la gent que ho necessita, que cada vegada és més. Però com pot una entitat social proporcionar doncs, aquest suport sense etiquetar ni diagnosticar?
A veure, comencem per reconèixer una dada que a vegades s'oblida, no? Estem vivint una societat profundament injusta, que margina molta gent. La gent que necessita companyia moltes vegades és perquè la societat és el tirat fora, no? I que fem com ho fem, la Fundació pues, fa els seus programes que vol dir planifica què fer, posa uns professionals disponibles, pensa en els itineraris de la ciutat i en llocs de la ciutat com estarà al costat d'aquestes persones, però ho fa des d'un discurs que és el discurs del dret. Fixa't la gran diferència entre beneficència i solidaritat, és que La beneficència és allò que fa una persona perquè vol fer bé i que l'altre estigui bé, però a vegades perquè vol anar al cell, però perquè vol sentir-se bé. Però... No, no, la solidaritat és reconèixer que l'altre té un dret que algú li ha privat, és a dir, que l'altre té un dret a sentir-se més o més bé, o un dret a reconstruir una vida destruïda, o el dret a formar part, i que nosaltres intentem garantir-lo. Som solidaris perquè diem, mira, tu tens dret a tornar a ser una mare feliç que cuida la seva criatura. Jo t'ajudo a buscar-la. La vida t'ha putejat, un perdó de la paraula, t'ha anat per aquí, però ara estem aquí. Entonces, no estem fent beneficència, estem ajudant a reconèixer que l'altre és una persona, no un subjecte fràgil que té patologies, sinó que és una persona, potser una vida complexa, enormement complexa. Imagina't, jo vinc ara d'una jornada d'una col·legi d'advocats sobre violències sexuals entre adolescents i història.
Déu-n'hi-do.
Com li dic a un noi que tota la seva vida ha estat maltractat, abandonat, enforat, que el seu gran sentiment és que no pot estimar ningú perquè no és un subjecte estimable, com li dic jo que
és mentida.
Que és mentida. Que algun dia pot descobrir, però que algun dia haurà de descobrir una nòvia que s'ho estimi, un nòvio que el vulgui. Algun dia haurà de ser considerat un subjecte en una col·lecció de problemes. Algun dia haurà de ser una persona amb història en un ministerial d'intervenció. I això ho fa una mirada no feta des de la conversió en problema i a ser possible una mirada que llegeix vides i no llegeix diagnòstics, que mira de llegir la singularitat de cada una d'aquestes vides, el que se li aplica és un dels nostres manuals de classificació dels trastorns, especialment si és adolescent, està per tancar-la, no? No és la mirada que ajuda a ser persona.
Clar, t'estic escoltant, quan jo m'he plantejat aquesta entrevista per aquest programa, tal vegada m'he equivocat, perquè estava pensant molt en una clau, com dir-te, molt professional, molt professional. I m'estic adonant que la teva mirada és molt personal. És a dir, estic convençut que tu penses, Jaume, amb els professionals que tenen cada entitat i les seves tasques que es posen a disposició de la gent que ho necessita per fer aquest acompanyament. Però treus completament la impersonalitat de tot plegat.
Sí, clar, però perquè és que a vegades al llarg dels anys hem tingut que debatre quina diferència hi ha entre voluntari i professional. Jo deia, l'única diferència és que el professional ha d'actuar voluntàriament, cobra o no cobra, però amb criteris professionals, i el professional cobra de més. Però el contrari de voluntari no és professional, el contrari de voluntari és xapuzes. És a dir, la beneficència és una xapuceria per estar per casa, no? En canvi, el bon professional, bueno, jo encara estic als col·legis de psicòlegs i companyia, no m'han expulsat, però el bon professional no és aquell que aplica un protocol, no és aquell que aplica uns criteris diagnòstics, sinó aquell que aprèn a observar i descobrir els matisos que donen sentit a cada vida, que després els col·locarà o no en una patologia, una dificultat. Però no podem vivir en una societat d'etiquetes. O sigui, no podem convertir a les persones en un problema perquè rebin atenció. No podem diagnosticar per rebre una ajuda. No pot ser. I per això la batalla de l'últim llibre meu, que no sé si has vist, aquell de Quan la vida ens dol, és una proposta de com construir felicitat, com construir salut mental i descobrir felicitat. És una proposta de dir, a veure, rigor en la mirada, rigor en la mirada, però humanització en l'observació, rigor en les coses que fem. Però ara col·loquem la capacitat de que l'altre es vegi reconegut en la mirada que nosaltres posem. I això l'han de fer els psiquiatres, que ha d'acceptar discutir el fàrmac i la dosis, i l'ha d'acceptar el treballador social, l'educador social, en el que descobreix persones que no fan la vida que a ella li semblaria que és raonable, però que és la seva vida que li has d'ajudar a que no generi dolor en la seva vida i no generi dolor en una altra.
Jo crec que el missatge està quedant claríssim. És un missatge, jo crec que per reflexionar, és un dels objectius d'aquest programa, ajudar a la gent també a reflexionar, a fer millor les coses, a que tot sigui més, doncs, més natural. Però sí que és cert que, si no estic equivocat, en la teva xerrada amb la inauguració de la temporada, diguem-ho així, de la Fundació Llegat Roca i Pi, vas parlar sobre la manca d'atenció, que això sí que és molt concret i em va cridar l'atenció, d'un ministeri de la comunitat o de la soledat.
veure, és aquesta expressió, que no era una simple putada per quedar-me personal. Bé, de que, com que viuen una societat que ha anat aguditzant primer l'individualisme, després l'egoisme, i després ha anat aguditzant la soledat, i en el que ens acabem plantejant, de fet, jo mateix estic escrivint un text sobre, sobre joves i adolescents en, en soledat no desitjada, no? Aquesta... Al final, hi ha hagut, això ho descobria quan escrivia el llibre, hi ha països que han posat en marxa un ministeri contra la soledat. Japó, que tenia molts suïcidis algun moment, una part del Regne Unit, no sé si era Anglaterra o algun d'aquests. I jo deia, a veure, si aquesta és una societat que genera solitud, egoisme, individualisme, deu ser perquè ha perdut la capacitat comunitària de fer algunes coses junts. Ha perdut la capacitat bàsica que ningú de nosaltres pot ser sense un altre al costat. És a dir, que la meva felicitat és impossible si descobreixo que l'altre és infeliç. Si veient i sabent que en la salut mental una part del que afecta el malestar i l'esdevenir una persona que es trastorna perquè no suporta més malestars és degut a l'exclusió, a la marginació, a la soledat, perquè no posem en marxa ministeris de la comunitat, és a dir, ministeris dedicats a construir convivència, ministeris a descobrir que la meva depressió probablement s'alleujarà i es resoldrà si puc anar a la muntanya acompanyat, si puc anar amb un altre que m'escolta, si li puc explicar el meu relat de la vida a un altre, que a més, clar, perquè tantes vegades hem parlat d'aquesta cosa de més desbastada ja del treball comunitari? És perquè puguem fer junts alguna cosa que afecta a una comunitat. Clar, si destinessin aquests recursos a construir relació comuna, relació, vivència, història comuna, probablement reduirien una part d'aquests patiments que generen l'exclusió d'una societat que exclou i margina.
Em crida moltíssim el que expliques, crec que és molt interessant, i d'altra banda, a veure què n'opines d'aquesta reflexió ja per anar acabant, perquè sembla mentida, però han passat el temps, eh? O sigui, és que vola el temps aquí a la ràdio. Clar, dic, déu-n'hi-do, ens hem de replantejar moltes coses com a societat quan una persona amb els teus coneixements reivindica un ministeri de la soledat, i hi ha països que ja l'han posat en marxa. És a dir...
Però ho fan per costos, perquè no volen pagar més a la Seguretat Social, no volen...
És a dir,
per costos, no per cap voluntat.
És de xifres, la cosa va de xifres,
sí,
en aquest cas.
Sí, va de xifres. Va dels costos que comporta... És que, imagina't, en aquest moment no parem de parlar de l'augment de suposats trastorns en la salut mental.
Sí, ara és un tema que
és
està...
És el tema... Sí, sí. En lloc de parar-nos a pensar, a veure, si la societat està boja, és lògic que la gent, com a mínim, per sortir d'aquesta bogeria, acabi embogint. És a dir, pensem-nos en sèrio, hem de diagnosticar més o estar més al costat de les persones? Quan jo repeteixo els meus col·legues del Centre de Salut Mental, Infantil Juvenil, ja que, com bé deies, m'he dedicat bona part de la meva vida als adolescents, no? Feu el favor de sortir del despatx. Més recursos, sí, però per fer el mateix, no? La meitat, com a mínim, dels recursos de psicòlegs, psiquiatres i col·legues han d'estar fora del despatx. I l'altra meitat has de posar un sofà fora, una play, wifi potent, i que els xavals vinguin quan els doni la gana, no quan tinguin cita. Tornem a pensar d'una altra manera, perquè si no, entrem en la lògica científico-sistemàtica de dir, tot ha de tenir una causa, tot té un nom, i tot té un remei, i al final acabem una societat hipermedicalitzada, hiperdrogada, no només amb la droga de la felicitat que la cervesa, sinó amb totes les...
Anestesiada,
podríem dir. Anestesiada. Llavors, les persones tenen dret a la calma i a la paraula. Tenen dret a la droga que calma el dolor i tenen dret a la paraula que escolta el que ells volen explicar.
Jaume Funès, psicòleg, educador, periodista també, ets periodista.
Sí, de l'època de Franco.
Bueno, però tenemos el títol, com deia...
Jo ja tinc el títol, estic registrat dels periodistes del règim.
Com deia, qui era? Alfonso Guerra. Tenemos títol, eh? Tenemos títol. Doncs escolta, ha estat un plaer xerrar amb tu, vas fer aquesta xerrada en el dia de la inauguració de la Fundació Llegat Roca i Pi d'aquesta temporada. Aquella xerrada es titulava Fem front a la vulnerabilitat a Badalona, i avui ens has ajudat a tenir una visió, per mi, per mi novedosa, per mi relaxant, si vols, per reflexionar sobre com acompanyar millor a les persones que ho necessiten, trencant una mica els esquemes tan tancats que tenim.
Sí, gràcies a vosaltres, però especialment per reconèixer que tota persona a la qual ajudem no deixa de ser persona per molts problemes que tingui, moltes dificultats que tingui.
Jaume, mil gràcies.
A vosaltres.
Fijamos fuerte nuestros objetivos, cruzamos las arenas movedizas, huimos del discurso narrativo con canciones pegadizas, buscando en los archivos de la...
Estem escoltant La Oreja de Van Gogh en una col·laboració amb el grup Despistados i aquesta cançó es diu Vulnerables. No ens agrada, en volem, tant de bo no fos així, però la realitat és que moltes persones ho són de vulnerables en la nostra societat. Entitats com la Fundació Llegat Roca i Pi té molt present aquesta realitat i es posa en marxa curs rere curs per tractar d'ajudar-los de la millor manera possible, amb dignitat, entrega, respecte i amor, per què no dir-lo. I avui en aquest programa hem pogut aprendre una mica com fer-lo de la millor manera possible. Amb aquesta cançó ens acomiadem fins la setmana vinent, quan tornarem amb un nou Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana, adeu-siau.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.